camins.
Segur que aquesta hora ja us heu adonat, però avui és martes i 13.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo
dos... oiga, por favor?
Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver, amigo.
¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos de España. Dígame.
¿Encarna?
Vamos a ver, amiga sorda de la noche. Vamos a ver, directamente al pueblo...
Ay, es que no pasa de moda. Es increíble. Avui és martes i 13 i mai no és mal dia per recordar Josema i Millán, Millán i Josema, Josema Juste, Millán Salcedo, el mític, legendari, mític duet humorístic que ens va enlluernar televisivament als anys 80 i 90 i que han estat genis de l'humor. Martes i 13, dimarts i 13, quina meravella. Per cert, ni te cases ni t'embarques. Teníeu pensat fer alguna de les dues coses, casar-vos o embarcar-vos, però no és... En fi, millor demà i ja està. Ara us donem la bona vesprada d'aquest dimarts 13 de juny del 2023, dia 1 després de fer esports, de parlar d'esports, especialment de la final de la Champions, de la victòria del Manchester City per primera vegada en la seva història i de l'obra, obra magna de Pep Guardiola, de la seva figura com a entrenador, que és magnífica. Tot ho vam comentar amb el gran Dani Solsona, que sempre és un luxe. Dia 1 també, després d'un nou pas per aquest programa del gran Pol Marçà, retomant el seu paper de hater, de mestre Jedi hater, que ens ajuda a millorar. Com a mínim ell ho intenta. Ahir, moltes coses en clar. Sobretot que si tinc un mal dia, més val dissimular fins al final del programa. Al final ja puc treure tot. Ja puc fer teràpia i tal, però mentrestant he d'aguantar, perquè això, en fi, em va semblar que no interessa l'oient, eh? Si jo estic malament, no interessa l'oient. Si ho diu el Pol Marçà, serà veritat. Si us ve de gust recuperar qualsevol dels nostres continguts de Camins, la tutoria Haters del Marçà inclosa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la niña de los ruiditos, María José Mendoza, que avui la tenim indisposada. Va, vinga, ànims, María José, tu pots... Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram @CaminsEstel, tenim també una aplicació Radio Estel oficial amb les fotos del personal de la casa i una muntanya, una pàgina web radioestel.cat, YouTube i més Estel, que és música, música i més música que us fan supegar. Supegueu amb la música del mes Estel. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies que farem de seguida amb Carla Buigas i Júlia Julve. Per cert, Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal?
He tenido tiempos mejores.
Has tingut dies millors, eh?
Sí.
Escolta, et vull felicitar pel teu reportatge de les paneroles i les plagues i tot això.
Sí,
tot...
sé d'una persona de Camins que li ha fascinat.
Sí?
Comença per F i acaba per N.
Per N?
Aquí ho deixo.
Comença per F i acaba per Arran.
li ha fascinat. T'ha agradat?
Buigas, hola. M'ha agradat molt, però trobo, perdona si em permets... fer una... Mira, m'amenaça amb l'ampolla d'aigua, Déu-n'hi-do. Una petita... Jo el trobo una mica tremendista, allò, una mica massa...
És la realitat, Rafa. Si vius a Barcelona, per exemple, és la realitat. Jo tinc paneroles al meu edifici.
Tens paneroles? Vivint al... Són veïns teus?
Sí, són uns més. No, a baix me n'he trobat alguna vegada i en comerços de l'Eixample, per exemple, n'hi ha moltes.
De totes maneres, fem una cosa. S'ha estrenat a l'Estel migdia... Però tenim un recull del reportatge, el podem escoltar i que la nostra audiència, que és sàvia i soberana, juzgui. Júlia Julve ens explica, sense alarmar-nos massa, què passa amb les plagues.
Les paneroles viuen i s'alimenten on hi ha brutícia i poden causar contaminació amb bacteris, com ara la salmonella sobre superfícies i també aliments, un fet que incrementa el risc de malalties. Alerta que les paneroles són uns animals molt difícils de controlar. De fet, aquests animals poden assumir temperatures molt elevades. Alerta que alguns productes que s'ofereixen al mercat són un frau. Emeten unes ones electromagnètiques molt perjudicials
per a les
paneroles. Són mutants.
I farà la presència de xinxes de llit. De fet, no han parat d'augmentar a Catalunya. Caldrà rentar tota la roba a la màxima temperatura possible. La societat hauria d'aprendre a conviure amb aquestes espècies.
I tant. Què ha passat aquí? Quin final, tu! Això és una pel·lícula de Stephen King. Júlia Julve. Per tant, no podeu dormir aquesta nit tranquils amb els xinxes gegants, les paneroles mutants, tothom alarmadíssima. Terrible, apocalíptico.
Que els oients recuperin l'Estel Migdia, perquè és un report de 5 minuts.
Exacte.
Que tot això que han explicat i que han posat aquests talls és completament fals. Per és tant, recupereu el reportatge.
El reportatge que emocionó a Piqueras.
Pensava que em diries que volies que te'l vingués a presentar aquí.
Sí, també, també. Ah, però bueno, ja hem fet aquest tast que per res és alarmista. Enhorabona per la tasca.
Gràcies.
De totes dues, que feu una tasca brutal amb els reportatges. En fi, farem l'actualitat amb Júlia i Carla. Avui la cultura aterra al camins, tot seguit, i parlarem de la figura de Bernat Metge, perquè la col·lecció Bernat Metge, que va néixer al 1923, atenció, a Barcelona, amb la voluntat de posar els clàssics grecs i llatins al centre de la cultura contemporània, arriba al seu centenari, evidentment. Un centenari organitzat per la Casa de la Cultura i justament ens visitarà el seu president per parlar-nos d'aquesta efemèride, del que significa i de tot el que tenen preparat. A veure què ens explica. Per tant, ens posem en l'actualitat, després centenari de la col·lecció Bernat Metge i la part final del programa per Rosario Santamaría i la seva economia amb valors. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Magazín de la Vesprada. La Macedònia 2.0 us remata de xilena el dimarts, dimarts 13, digue-me-l'on, a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Rafa Sanahuja,
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Dijous passat, dia 8 de juny, la Casa dels Clàssics va portar endavant l'acte de commemoració del centenari de la col·lecció Bernat Metge, que va tenir lloc al Palau de la Valmesiana, al barri gòtic de Barcelona. La col·lecció Bernat Metge va néixer al 1923 a Barcelona amb la voluntat de posar els clàssics grecs i llatins al centre de la cultura contemporània. Es tracta d'un projecte editorial i cultural de gran abast impulsat en el seu moment per Francesc Cambó i Joan Estelric, amb la col·laboració, entre d'altres, d'intel·lectuals de la talla de Carles Riba o Pompeu Fabra. Amb un segle d'història i més de 440 volums publicats, la col·lecció Bernat Metge ha fet una contribució extraordinària a la cultura del país i continua amb el mateix objectiu, divulgar els clàssics fent-los arribar a nous públics i agitar el present amb la potència dels textos del passat. Per conèixer una mica més sobre aquests actes del centenari i sobre la naturalesa de la col·lecció, ja ens acompanya el president de la Casa dels Clàssics, el Raül Garrigasait. Ho he dit bé, Raül? Bona vesprada.
Bona vesprada.
Perquè és un cognom que te l'has de mirar dos o tres vegades, Garrigasait. Gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos i per exposar-nos aquí una mica què esteu fent i en què consisteix aquesta col·lecció. Abans que res, com va anar l'acte de dijous passat al Palau de la Valmesiana? En què va consistir?
Va ser un acte molt, molt bonic, molt emotiu, perquè hi van venir sobretot subscriptors de la casa. Era un acte, de fet, que volia ser un homenatge a les persones que durant aquests 100 anys s'han subscrit a la Bernat Metge i, per tant, han contribuït a mantenir-la viva. Uh-huh. Nosaltres, clar, els subscriptors sovint no els veiem, no? Perquè clar, nosaltres treballem a l'editorial, fem els llibres, però al capdavall el que fem té sentit perquè a l'altre costat hi ha algú que hi creu i que espera aquells llibres a casa. Uh-huh. Durant molts anys la Bernat Metge va ser una col·lecció pensada gairebé exclusivament pels subscriptors. Avui dia una part va directament als subscriptors i l'altra part es troba a les llibreries amb normalitat. Per tant, va ser un acte això, on hi havia gent que tenia moltes històries familiars també, perquè les subscripcions de la Bernat Metge sovint passen de pares a fills. Uh-huh. N'hi ha que, de fet, són continuacions d'una subscripció que ve de l'any 1923.
Exacte, dels avis,
exacte,
fins i tot. No?
Exactament.
Tres generacions, com a mínim, poden estar allà.
Sí. I aleshores, en aquest acte, vam presentar un vídeo, un documental breu sobre què significa ser subscriptor de la Bernat Metge avui i què representa llegir els clàssics. Uh-huh. Vam oferir un tast també del Festival Clàssics amb un espectacle de l'artista Jaume i el músic Marc Egea. I això, i vam intentar glossar la importància d'aquests 100 anys
fantàstic.
De publicacions de clàssics.
Fantàstic, per tant, satisfets. Ja se't nota en la mirada, Raül. Escolta, i tu dius que vau presentar aquesta peça audiovisual breu, aquest reportatge, en què tractàveu de respondre a aquesta pregunta, què significa estar subscrit a la Bernat Metge? Doncs jo em ve molt de gust preguntar-te, què significa estar subscrit a la Bernat Metge?
Significa, en un sentit molt pràctic, que dos cops l'any, a finals de primavera sí. i a finals de tardor, reps dos volums a casa de uh-huh. clàssics grecs i llatins. No? Per exemple, ara els subscriptors de la Bernat Metge d'aquí un parell de setmanes rebran els dos volums de la Política d'Aristòtil, que ara l'acabem de publicar.
Molt bé.
Aquest és el primer sentit. En un altre sentit, ser subscriptor de la Bernat Metge significa fer possible un dels projectes editorials més ambiciosos de la cultura catalana. Uh-huh. Perquè la Bernat Metge actualment és la primera col·lecció viva catalana que fa 100 anys. Uh-huh. I fer 100 anys en aquest país implica haver passat per dues dictadures, per una guerra, és una cosa realment extraordinària. I en aquest sentit és formar part d'un projecte que és molt gran i que s'ha situat per sobre de les persones, fins i tot. Uh-huh. I més enllà d'això, jo crec que també implica una certa, potser diria fins i tot una certa actitud vital, no? En el sentit que qui se subscriu a la Bernat Metge creu que hi ha algunes coses que mantenen el seu valor passi el que passi, no? Que mantenen el seu valor encara que siguin escrites doncs, fa 2.000 anys.
Mm-hmm. Quina resposta. M'acabo d'enamorar una mica d'aquesta resposta. Eh? Escolta, per qui no us conegui, Raül, ens pots presentar també una mica la Casa dels Clàssics i com és la vostra tasca, quines activitats porteu endavant, què feu?
Sí, la Casa dels Clàssics és la institució que ara mateix dona continuïtat a la Bernat Metge. O sigui, des de la Casa dels Clàssics publiquem aquests llibres, publiquem altres col·leccions de clàssics, organitzem el Festival Clàssics. Mm-hmm. És una institució, la Casa dels Clàssics, que es va crear ara fa uns 6 anys.
Perquè estem parlant exclusivament de literatura, eh?
Sí, literatura i filosofia.
Filosofia.
Filosofia també, sí. Bueno. I fins i tot dins de la Bernat Metge hi ha textos científics, antics, uh-huh. textos matemàtics, per exemple, d'Arquimedes o textos d'aquest tipus, sí. Uh-huh. Sí.
Déu-n'hi-do.
I en el cas del Festival Clàssics estem parlant de, doncs, de teatre, de música, d'arts, d'altres menes... Uh-huh. Aleshores, la Casa dels Clàssics és aquest projecte que el que pretén és posar els clàssics al centre de la vida contemporània i de la cultura contemporània. Uh-huh. I la cosa principal que fa la Casa dels Clàssics des del punt de vista de l'edició és continuar publicant la Bernat Metge, que és aquesta col·lecció iniciada fa 100 anys. I tenim, d'una banda, doncs, un sector editorial, per dir-ho així, una branca editorial, sí. i de l'altra una branca d'activitats que inclou doncs, actes molt diversos. Per exemple, ahir estàvem a la llibreria Documenta, aquí a Barcelona, fent un acte sobre la metafísica d'Aristòtil. A la tardor farem una nova edició del Festival Clàssics, en el qual hi haurà propostes doncs, musicals, teatrals i d'altres menes que giraran al voltant dels clàssics, d'alguna manera. Uh-huh. Per tant, hi ha tota aquesta altra branca que està pensada de cara a la difusió del patrimoni clàssic i de cara també a la promoció de la creació, perquè una cosa que ens interessa és que els creadors d'avui s'enfrontin als clàssics, d'alguna manera, per... si cal, per destruir-los, per lluitar-hi, per fer el que sigui, no? Però que
es trobin... Que es relacionin.
Exacte, que es trobin cara a cara amb el passat i amb la força d'aquest passat, perquè és una cosa que t'obliga també a preguntar-te què fas tu avui i quin sentit té el que fas, no? I creiem que això és una cosa important.
I tant, jo t'estic escoltant i m'estàs convencent de tot, però escolta una cosa, clar, una de les vostres tasques, i m'ho deies, no? Amb aquests actes que són més transversals i que feu una difusió i teniu una part tal vegada teatral, tal vegada musical, etc. Aquest objectiu, sens dubte, és també arribar al públic, als nous públics, que segurament tenen una cultura popular molt contemporània, però que no obliden els clàssics. Aquí la pregunta és, creus que els hi costa als nous públics tenir present els clàssics? És a dir, ho compren? És una tasca molt complicada? Com ho veus, aquest tema? Tu que toques tota aquesta història?
Sí, jo crec que els clàssics, de fet, o sigui, tots tendim a pensar molt que vivim en una època molt allunyada dels clàssics, no? Jo crec que és, vull dir, d'entrada és el que ens imaginem. En realitat, avui dia, si entrem en una llibreria, és molt fàcil trobar clàssics en llocs importants, en llocs, no? Potser fins i tot diria que és més important, és més fàcil ara trobar clàssics ben situats a les llibreries que no pas fa 20 anys, potser. I d'altra banda, en tota aquesta cultura popular que deies, l'empremta dels clàssics és molt important, també. Vull dir, hi ha molt, segurament hi haurà molta gent que no ha llegit l'Odissea, però que haurà vist un munt de versions, adaptacions, reinterpretacions de l'Odissea, que potser no saben que són reinterpretacions de l'Odissea, però que ho són, no? Perquè al capdavall l'Odissea és el poema d'un llarg viatge a casa, no? I la literatura, això d'explicar llargs viatges a casa, és una cosa que ha anat fent al llarg de la història, no? Al segle XVIII amb el Robinson Crusoe, per exemple, i després amb altres històries. Per tant, encara que una persona no hagi llegit cap clàssic, de fet, ja els coneix, indirectament, inconscientment, ja els coneix.
Disculpa, ara m'estaven recordant, jo no sé, sempre recordo les cites i no mai els autors de les cites, però jo soc molt de cinema, de manera també molt popular, i no sé si va ser Orson Welles o Hitchcock, algú d'aquests que va dir que n'hi han 7 històries, i a partir d'aquí tots són variants i reinvencions, etc. Ells parlaven sobretot de l'estructura cinematogràfica, però al final l'Odissea és el viatge de l'heroi, no? És a dir, surts, passes unes dificultats, sembla que estàs a punt de caure, però retornes convertit en un heroi, i al final moltíssimes pel·lícules, com a mínim, segueixen aquesta base. I m'estàs recordant, i és cert, no? Jo t'he preguntat pels clàssics d'una manera una mica pessimista, no? Ha estat, però és cert que els clàssics estan presents en gairebé totes les històries.
Sí, efectivament, i això que deies de l'Odissea, doncs ho podríem dir també de l'Antígona, o de l'Èdip Rei, o de la Ilíada, no? Són a tot arreu, de fet.
Raül, hem de fer una pausa de minut i mig per la publicitat, però encara tindrem uns minuts perquè m'expliquis alguna cosa més de la vostra tasca, de la Casa dels Clàssics, d'aquest centenari de la col·lecció. Ens esperes? Es queda uns minuts? Va, doncs escoltem 4 anuncis molt ràpids i seguim aquí al Camins, a la ràdio nocturna de la casa. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha més de 100 raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Mèmora Serveis Funeraris de Barcelona porta més de 100 anys acompanyant a les famílies de Barcelona quan han d'acomiadar un ésser estimat. L'experiència, la confiança i les millors instal·lacions les trobaràs als tanatoris Mèmora a Barcelona. Nou Sancho de Ávila, Les Corts, Sant Gervasi i Collserola, en plena natura.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Ens interessa molt la teva oïda, Josep, perquè, clar, la deus tenir molt afinada, evidentment.
Vale.
La oïda, no.
Ja veus que no.
Amb Rafa Sanahuja.
Ah! Això és una...
Això és que... Ah, eh? És que...
Oh, això no sé què és. Poseu un xulet raro.
Un xulet raro.
I altres persones que expliquen coses.
Dos minuts que passen de 9:15. Estem en directe aquí a Ràdio Estel, finiquitant aquest dimarts, martes i 13, per cert, dimarts i 13. Estem amb la companyia de Raül Garrigasait, ahir, aquí de poc, patino, Raül, que és el president de la Casa dels Clàssics i ens està presentant primer aquesta casa i aquesta tasca que fan i després la commemoració del centenari de la col·lecció Bernat Metge. Clar, volia demanar-te què significa per la Casa dels Clàssics aquesta commemoració. Si l'esteu esperant, com l'heu preparat? És a dir, per vosaltres imagino que és un moment molt important.
Sí, i tant. Per nosaltres el centenari Primer, és una, jo crec que ens transmet una sensació de responsabilitat, en certa manera, perquè una cosa que ha aguantat 100 anys, no, diguéssim, no la pots deixar caure.
L'has de cuidar.
I fins i tot t'obliga a pensar en els pròxims 100 anys, que és una de les idees que anem repetint en aquest centenari.
Esteu en aquest sentit
la,
ja...
La nostra idea, naturalment nosaltres no hi serem d'aquí 100 anys, però la nostra idea és que la col·lecció d'aquí 100 anys sigui viva, naturalment, que la col·lecció hi sigui.
Home, l'ambició ha d'estar ahí, evidentment. Sí, sí.
I per tant hi ha aquesta sensació de responsabilitat. També és un símbol molt extraordinari, trobo, de continuïtat, això de 100 anys, no? I la continuïtat és una cosa que, especialment en la cultura catalana, és molt difícil de trobar per raons històriques, no? I per raons evidents. En aquest sentit creiem que és un símbol que pot ser útil també per a altres projectes, no? Que es puguin emmirallar en això de pensar en el llarg termini, de pensar en coses que no siguin interessants i vàlides només per nosaltres ara, sinó que siguin interessants i vàlides per les generacions que venen.
Uh-huh. I, clar, ara m'ho deies abans de la pausa, en l'estona que hem estat xerrant, 100 anys d'història, una col·lecció que ha passat per dues dictadures, etc. Jo m'imagino que ha estat un... Hi ha hagut algun moment de risc per a aquesta col·lecció. No sé si ens pots explicar alguna història d'aquestes, perquè que hagi sobreviscut ja és una gran notícia i segurament tindrà un punt de miracle. Però, sí. Però quines dificultats heu atravessat en 100 anys?
Moltes. Potser, clar, el moment més difícil va ser, naturalment, la guerra i la postguerra. Durant la història és molt llarga i molt complicada i ara no puc explicar-la tota.
El temps és una maledicció en la ràdio, però
sí, no, afinarem. Però sí que naturalment en aquell moment, o sigui, la Bernat Metge va publicar encara un volum l'any 38, en plena guerra. En plena guerra hi havia Carles Riba treballant per la Bernat Metge perquè sortissin traduccions de clàssics. Després, el 39 s'interromp, hi ha un parèntesi que és aproximadament això, del 38 al 46, en què pràcticament no pot sortir la Bernat Metge. Hi ha un volum espars que circula per raons difícils, ara no hi entraré, però de fet no és fins després de la fi de la Segona Guerra Mundial, que és un moment en què el règim franquista perd els seus aliats europeus, Mussolini i Hitler, i per tant ha d'obrir-se en certa manera per acostar-se a les potències vencedores, no les democràcies vencedores. En aquell moment la política de censura canvia, es torna més subtil, en certa manera s'obre una mica, i la Bernat Metge va aprofitar aquell moment per continuar sortint. També s'ha de dir que la Bernat Metge, com que era una col·lecció que anava adreçada sobretot a subscriptors, des del punt de vista del règim no era un perill, allò, no era una col·lecció que anés a les llibreries.
No era una cosa tan pública com
no era una cosa tan pública. De fet, durant bona part de la dictadura franquista era una col·lecció que la gent sabia que existia però no la veia. Era gairebé una mena de mite, de símbol, no? Que anava directament a les cases dels subscriptors i ja està.
Doncs ho celebrem que aquesta intel·ligència, de veure l'escletxa i ja estar allà, la Bernat Metge, fantàstic. I ja per acabar, escolta, clar, 100 anys d'història, no sé si ha mantingut una línia regular, si ha evolucionat, si heu anat canviant la línia editorial de la col·lecció. Què ens pots explicar en aquest sentit?
Ha anat evolucionant, d'acord amb cada època. La Bernat Metge va néixer com un projecte pensat, encara que avui costi una mica d'imaginar, pensat pel gran públic. O sigui, la idea era que els clàssics es llegissin a tot arreu, que els llegissin totes les capes socials. Sí. De fet, als anys 20 va ser una cosa molt interessant. Hi ha diaris de Barcelona que parlen de la Bernat Metge a la portada. El diari La Publicitat, per exemple, que és un diari molt, molt impressionant. I realment, durant els anys 20, hi havia un impuls col·lectiu i una idea de cultura que permetia això, que en certa manera era un miratge, potser, imaginar-se que podria ser per absolutament tothom, però durant uns quants anys va funcionar, realment. Després de la guerra, durant els anys 50-60, va passar una cosa, que és que la mateixa absència de projecció pública en aquell moment, per raons evidents, perquè no hi havia un sistema de mitjans en català, no? Doncs en aquell moment va fer que la col·lecció es tornés més... que s'especialitzés, en certa manera, que es convertís en una col·lecció per especialistes, no? Per professors d'universitat que escrivien per altres professors d'universitat, en certa manera.
Sí.
I, per tant, es va tornar doncs, una col·lecció més acadèmica. I els últims anys, les últimes dècades, la idea ha estat acostar-se, en la mesura del possible, a l'ideal dels orígens, a l'ideal de fer unes traduccions de clàssics perquè les llegeixi...
Més obertes, eh? Exacte. Més obertes. Va, per acabar, Raül, em ve molt de gust perquè jo crec que ets una persona empapada de cultura catalana. Aquí, en aquest programa, ens agrada molt i de vegades tenim aquest debat, no? Què és cultura catalana, què no és cultura catalana? Però jo et faré una pregunta diferent, una mica per conèixer el teu parer. L'estat de salut de la cultura catalana.
Clar, té moltes capes. En el món editorial, jo diria que l'estat de salut és molt bo. És molt bo per diverses raons. Eh? Hi ha un panorama editorial molt divers i molt sa. Hi ha molts creadors que estan fent coses molt diferents alhora i que tenen el seu públic. Hi ha, per exemple, en el cas dels clàssics, avui dia es publiquen més traduccions de clàssics que mai, no només nosaltres a la Casa dels Clàssics, sinó també altres editorials que estan fent molt bona feina. I en aquest sentit, en aquest context concret, en el món editorial, està molt bé. En altres, segurament és molt més fràgil. Penso en el cinema, no? O en les sèries, els projectes que hi ha són molt problemàtics des de molts punts de vista, segurament, i caldria fer moltes més coses, no?
Estava pensant en cites, eh?
Que tenim. Per això jo també hi pensava.
Tenim el pati revolucionat amb el que ha passat amb aquesta sèrie, que en el seu moment va triomfar molt, segur que ara també triomfa, però amb aquestes... La particularitat és aquesta. És una qüestió de finançament, al final. És a dir, si tinguéssim, no?, la valentia o la capacitat d'apostar pel català 100%, però costa una mica. I, per tant, s'han de buscar la vida els creadors, lo qual també és completament comprensible. Raül Garrí Gassait és el president de la Casa dels Clàssics i avui ens ha acompanyat per parlar-nos de la commemoració del centenari de la col·lecció Bernat Metge, una col·lecció que, podríem dir, un bastió de la cultura catalana, que ha resistit, eh? Ha resistit durant 100 anys. Per tant, molt contents de rebre't, d'escoltar-te, ha estat un plaer. Igualment. I que vagi molt bé amb la vostra tasca, que crec que és essencial.
Moltes gràcies.
Gràcies, Raül. Vinga, nosaltres fem una pausa, canviem de terç, passem de la cultura a l'economia, que segurament també té punts en comú. Rosario Santamaría ja corre per aquí i de seguida passa a l'estudi.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Són unes calces amb molt de disseny, molt boniques, la veritat.
Sí.
Dóna gust tocar-les, les has de tocar.
Camins.
Ràdio Estel.
Aquestes calces que tenen un tacte, jo també m'he dedicat
a... Sí, també ha tocat les calcetes, el Rafa, eh?
A caronar-les. Eh? I realment el tacte és fantàstic.
Expliquem històries.
Vinga, 18 minuts i mig i arribarem a les 9. No sé si he calculat bé, però més o menys seran 20 minuts per arribar. Després d'aquesta entrevista on ens surten la cultura per les orelles, ara és moment de parlar d'Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Sempre alegre, eh?
Molt alegre.
Perquè és martes i 13.
No, no tinc aquesta temada. Però m'han convidat la nostra convidada d'avui. Ah. És Marina Vergés, que ja veus que està aquí amb nosaltres. Ella és estilista, especialista en periodisme de moda i una de les creadores de Freeform Style.
Val.
I què és Freeform Style? Et preguntaràs tu, perquè ja sé que ets una persona molt curiosa.
Sí, què és? Què és?
Que és una marca espanyola pionera en dissenyar moda adaptada a diferents discapacitats. Mm. L'empresa aposta per la comoditat sense renunciar a l'elegància i té també en compte les últimes tendències en moda, perquè tenir una discapacitat no vol dir no poder anar a la moda, Rafa.
Oh,
i la seva proposta es pot resumir en una triple A.
Triple A,
d'autoestima, roba bonica, elegant, que ajuda a sentir-se millor, autonomia, peces fàcils de posar, que no necessiten ajuda, i adaptació. Entenem que de primera mà la situació de les persones amb diversitat funcional i adapten els seus productes a cada cas. Què et sembla?
Doncs jo afegiria la d'alegria, Rosario.
Sí.
ens està contagiant en aquesta marca, a la Rosario i a mi. Marina Vergés, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per venir, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ets de Martes i 13, tu, t'ha fet gràcies.
Sí, és Martes i 13. A mi m'agrada,
Home,
que sigui Martes i 13.
Home, sí, senyor, exacte. Vinga, volem conèixer. Explica'ns una mica la història de Freeform Style, Marina.
Mira, nosaltres vam començar perquè la meva cosina, el meu cosí va tenir un ictus.
Sí.
I aleshores, al tenir un ictus, es va quedar amb un 80% de discapacitat motora. Motora vol dir que té que anar amb cadira, que es desplaça amb cadira de rodes, que li costa molt vestir-se, però cognitivament està perfecte.
Val.
I, clar, ens va costar... Ell, durant 2 anys, el que va fer? Anar en xandall. Portar un xandall perquè és l'uniforme.
És la comoditat. I és l'uniforme de l'ictus, una mica, és verdad. Jo també he tingut experiència amb familiars que han passat per aquest tràngol i és veritat que és l'uniforme. Sí. Tens tota la raó, el xandall.
Van amb xandall.
Sí, sí.
I clar, al cap de 2 anys dius, ostres, aquest noi no havia anat mai amb xandall,
ja,
per exemple.
Sí, 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 sí.
Ara farà 50 anys i què fem? Una festa amb xandall? No. Anem a buscar-li roba.
Estilista de moda,
Sí, clar.
Entendre que cada situació...
Està molt bé. És l'experiència personal que et porta a donar-li voltes a aquest assumpte.
Clar, perquè estilista, per exemple, no?
Sí, sí, sí.
En mode masculina. I dic, jolines, és que, ostres, si no he anat mai en xandall i li hem de buscar roba i no trobem...
La inventem.
No, clar.
És el que vam fer.
Sí. És el que vam fer. Vam comprar un pantaló.
La necessitat?
Clar, vam comprar un pantaló, el vam tunejar total, li vam treure butxaques, li vam treure la cremallera de la bragueta, li vam posar un velcro, res a veure...
El xandall tradicional.
El xandall. I ell, clar, es va trobar guapo. I aquell somriure, en aquell moment donat, ens va donar la idea de dir, és que hem de fer alguna cosa més. Hem de fer alguna cosa més.
És una història maca, a partir d'una situació complicada i amb un punt dramàtic, però és maca el tenir aquesta iniciativa d'ajudar al... Has dit que era un cunyat teu. No, un
no,
cosí.
El meu cosí.
Un cosí. Doncs fantàstic. I a partir d'aquí, la pregunta és, ràpidament, si pots resumir, però com poseu en marxa l'empresa? Diu, bueno,
costa.
Escolta,
costa, no?
Costa una mica.
Costa molt. Entrem en un projecte del Tecnocampus del Reimagine Textil que ens ensenyen com muntar una empresa textil. Uh-huh. Perquè jo vinc del món de la moda com a estilista i la meva cosina ve del món de l'informàtica.
Uh-huh.
Però clar, encara que sigui estilista, no tinc per què saber com es munta una moda una empresa textil.
Sí, 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 sí.
Que no té res a veure.
No.
I clar, i a partir d'aquest projecte comencem a aprendre com muntar l'empresa.
Uh-huh.
I així comencem.
I perdona una pregunta i ara et deixo, Rosario, que
de
preguntis tu.
De periodista emprenedora,
que et veig, sí, 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 et veig desitjosa de preguntar també. Però la pregunta és quants anys fa d'això?
Des del 2019.
2019, perfecte. Doncs teniu ja un recorregut.
Amb un hàndicap del Covid el 2019.
Home, i tant, hàndicap gran, dificultat gran per tothom.
Molt gran, perquè si tothom es va posar el pijama i el xandall una altra vegada.
I vosaltres...
La Marina lluita contra el xandall. Aquesta vosaltres... és la seva lluita.
I vosaltres allà reinventant, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Dius, ostres, una altra vegada.
Sí, sí. Rosario.
Hem de dir que amb la Marina treballa la seva cosina, que es diu Carolina Asensio. I què més? Com us repartiu la feina? Quina teniu, quina persona teniu que és la patronista? O sigui, sí. Com teniu...
Tenim una patronista, la Marta Borralla, que és una persona que s'ha implicat des del primer moment, des del zero moment, no? Quan li van presentar el projecte, es va implicar i va començar a crear uns productes, uns pantalons, sobretot pantalons.
Pantalons, pantalons. És... Perquè la part de dalt és més fàcil, tal vegada,
sí,
no?
Sí, la part de dalt és més fàcil, en principi, però la part dels pantalons és el més difícil.
Necessites una mica més de flexibilitat, totes aquestes coses que...
Si estàs en cadira de rodes és
home,
complicat,
i tant.
També.
Sí, 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 sí.
I després els models. Pensa que les persones que ens han fet, que han sigut models nostres fent fotos...
Molt guapos, i alguns molt guapos.
Ah, sí.
Al final sí, ja són família. Aleshores ja t'expliquen què és el que necessiten.
Sí. Fa i vas bé amb cada peça de roba,
partir,
la Marina.
Clar, a partir d'aquí aneu creixent i aprenent, no?, també, de les necessitats. Perquè és la pròpia persona que gaudeix la roba que us diu, doncs em vindria bé també que fos així.
Tal qual, tal qual. Mira, aquest pantaló que té una cremera
sencera...
Aniria bé una cremallera una mica més llarga, sí, perquè sí. Així puc anar a sondar-me en un bar. Clar.
És que és una realitat. És un percentatge, no és la gran majoria de la gent, per sort, però es mereixen aquesta facilitat i aquesta elegància, també.
És un 12%, 12%. De la població per tant, mundial.
No, mundial.
És molt heavy.
És heavy, sí.
I segons l'OMS, tothom, en un moment donat, tindrem una discapacitat.
O discapacitat o que en algun moment puntual necessitem.
Sí,
no?
Necessitarem...
És discapacitat o també en algun moment puntual que diguis?
Pot ser, les
temporal.
Ulleres ja són... Clar,
home, i tant, mira.
Ja són discapacitats, sí. Encara que sigui temporal.
I ja les fem maques i boniques.
Clar,
no és una
exacte.
Cosa allà posada, exacte. I escolta, en concret, Marina, quin tipus de persones us hi adreceu amb les vostres peces de roba?
Mira, és tot tipus de persones. Tenim moltes persones que també... han tingut ictus, que estan en cadira de rodes, que és el més difícil, les cadires de rodes, o gent amb pròtesis, perquè, clar, quan arribes a casa, el que fas? Te vols treure la pròtesis moltes vegades.
Home, i tant, descansar de la pròtesi.
Descansar. I aleshores, clar, què passa? Si portes un pantaló, segons quin pantaló portis, és molt més difícil i el millor és treure't primer la pròtesi i després el pantaló.
Per tant, ha d'estar ideat perquè pugui
clar,
ser així. Eh?
Amb unes cremalleres més
sí,
especials.
Sí, 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 sí. Molt bé.
Quin tipus de peces de roba teniu? M'estaves dient que sobretot hi havia pantalons però què
tope.
Més feu? Què més feu? Feu abrics? Feu temporada d'hivern?
Els abrics han sigut... Bueno, l'abric ha sortit al 080, la desfilada, perquè l'abric ha sigut molt, molt bonic. Sí, és que fer un abric llarg amb una persona amb cadira de rodes, que era el seu somni,
sí,
portar
sí.
Un abric llarg, perquè quan caminava podia portar un abric llarg i amb cadira no, per exemple.
I heu dissenyat aquest abric llarg per cadira de rodes.
Sí, perquè la part de darrere està totalment plana i està buida, no hi ha, no hi ha. I per davant sí, i aleshores et tapa les cames.
És com una manta, és com una manta, però
un
abric. Això és més fàcil, m'agrada més. Sí. Uh-huh. És que manta, no? És com...
No, és que posar una manta sobre una cadira...
I potser el pobre de la cadira de rodes té 30
manta,
anys.
I com t'agrada a tu l'expressió, com t'agrada més?
No, que m'agrada més tipus abric, o
abric.
Sigui, que te li abriga, com
abric
si fos una manta,
manta,
però anar amb la manta,
home, tant,
no,
per
home, no.
I escolta, volem dir també que participeu en...
Ni manta ni xandall.
Ni xandall.
El xandall, ni xandall ni
tampoc
manta.
Tampoc t'agrada el
xandall? Han d'anar arreglats.
Doncs la Paula Moreno porta xandall dia sí, dia no.
Sí?
Ja t'ho dic. Bueno. Des d'aquí una salutació. Hem de dir que també és la nostra tècnica
però
titular.
Però fashion.
Sí, això sí que ho té.
Clar,
té un
és
punt
molt... fashion.
Que hi ha xandalls i xandalls,
i sobretot,
no, Marina?
I sobretot...
També.
No esteu veient el que dic, però aquí queda clar. Escolteu, he de dir que també participeu en desfilades de moda i que hi ha molts dissenyadors, com per exemple Manuel Bolaño i marques de teixits com Gratacós, que col·laboren amb vosaltres. Què us comenten quan han col·laborat amb vosaltres? Contents, no? Imagino.
Ells i nosaltres.
Tots contents.
Bueno, tots. Clar, des del primer moment... Des del primer moment que Manuel Bolaño ens diu que sí i Gratacós també... i presentem el projecte al 080, bueno, fantàstic, no? Clar, perquè home, és la primera vegada que es va desfilar amb una Fashion Week, amb persones amb cadira de rodes, amb pròtesis... Amb...
Quina experiència, no?
Sí, bueno, va ser bestial.
A la Marina se li il·lumina la mirada.
Sí, és que és molt maco.
És total.
Home, pensau, sempre estan allà les models supermaques, no sé què tal, i era gent normal i què més, no?
Sí, i ells, jo els hi vaig dir...
És una passada, està revolucionant
bueno,
el sector,
no,
la Marina.
No us poseu nerviosos, però anem a fer història.
Ah, molt bo.
Sí. Ho podries dir al final, Marina,
poner,
eh? No us poseu nerviosos, sí, quan han acabat heu fet història, perquè
no,
clar, pobrets...
No, però Marina...
Marina,
té un punt allò recargolat, eh? No, no, tots tranquils, però si surt malament farem el ridícul davant del món sencer.
No, perquè anéssim en sèrio,
sí,
si bé...
Sí, que es posessin i... seriosos, allò.
Clar, es posessin en situació.
Eso
i va
és.
Ser fantàstic, és que van estar tan contents, sí, sí. Bueno...
Escolta, va, una darrera pregunta és que digues.
A mi m'agradaria saber on veneu, si veneu online o també tenim alguna botiga i si veneu internacionalment, perquè amb aquest nom tan internacional...
Home,
no?
Free from sí. style.
Podríem
free
vendre a Anglaterra, jo què sé.
Li vam donar un nom internacional, no. Precisament per això. Anglaterra
idea.
És molt difícil ara, avui en dia, no. Després del Brexit.
Ah, vale.
Irlanda. Malta.
Tenim estem en una
Andorra.
Plataforma sí, anglesa, quina? Però és molt difícil amb els cànons, no?
Que... I teniu una tenda física o no?
De moment no.
De moment no.
Costa
tot online.
Molt, eh?
Marina vol una botiga física, sí. Ja ho diem. Tu,
un corner a qualsevol altres botigues.
Un corner.
Que és... Vale. Sí.
A botiga, eh? No vol a una farmacèutica, vol a botiga,
no,
perquè això
és que
fa això.
I qui vulgui interessar-se, ràpidament, que hem d'acomiadar, qui vulgui interessar-se, com ho pot fer? On us troba?
A la web sempre ens troben, el freeformstyle.com.
Perfecte.
Allà estem.
Marina, un plaer. Marina Verges, cofundadora de Freeform Style. Gràcies per acompanyar-nos, per la teva alegria, per la teva iniciativa. És un gust tenir convidades
sí,
com tu.
Gràcies.
Val? Vinga, fem una falqueta de la caixa que ens dona de menjar i repassem algunes notícies amb Rosario Santamaría. Tira-la, David.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Vinga, Rosario, uns minuts amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya.
Espera, baby boomers.
Ara, digues. Baby boomers.
Dels baby boomers, sí. Seran els responsables que la riquesa mitjana a Espanya creixi menys els propers 20 anys. Tu.
Val.
Aquesta notícia m'ha tocat el cor, eh?
Dona.
Sí, segons el darrer informe de CaixaBank Research, l'envelliment poblacional a causa de la jubilació dels baby boomers reduirà el creixement del PIB per capita en 0,5 punts percentuals per any durant les properes dues dècades,
val,
Rafa.
Val.
En deixar de treballar un col·lectiu tan gran, el PIB que mesura tot allò que es produeix en un any se'n ressentirà. I el primer acord de baby boomers, recordem que fa 65 anys aquest 2023 i en les properes dues dècades tota aquesta generació s'aniran jubilant. Recordem que aquest col·lectiu és dels nascuts entre els anys 1958 i 1975.
Tu ets, eh?
Jo sóc per poc, però sí. Sí que sóc baby boomer. Sí.
Jo no.
No, ja ho sé, tu ets
el 80, gairebé. Gairebé, no, 80 clavats. Recordem que rebeu aquest nom perquè es correspon amb els anys del boom de la taxa de natalitat, eh? Aquesta és l'explicació, i que aquest fenomen no és patrimoni d'Espanya, ja que es va donar abans a altres països com els Estats Units, on va ser entre els anys 46 i 64. I vinga, parlem ara de les empreses espanyoles que el passat 2022 van intervenir 29.000 milions d'euros a l'exterior.
Invertir. Es tracta d'un increment del 33% respecte a l'any anterior i de la xifra més elevada fins ara segons l'Associació de Companyies Industrials AMEC. Segons aquesta associació, la recuperació de l'economia espanyola s'ha basat una vegada més en l'exterior i en els darrers anys l'indicador internacional de les empreses espanyoles ha pujat un 18,7% o un 23% si es pren el 2010 com a punt de partida.
També són bones notícies que Acciona Energia ha pres una participació majoritària de Solideo, companyia catalana especialitzada en la instal·lació de plaques solars a particulars i empreses.
Sí, el preu de l'operació no ha transcendit, però com tampoc el percentatge que ha pres la multinacional dirigida per José Manuel és entre canales. Uh-huh. En qualsevol cas, Solideo conservarà el nom de la marca, així com tota la plantilla, formada per 270 treballadors, i la direcció de la companyia seguirà a les mans de forma indefinida. I amb aquesta operació, Acciona entra en el negoci de la instal·lació de plaques solars a particulars i PIMs, ja que fins ara només treballava per a grans empreses.
Molt bé, i també podem recordar que la intenció de la multinacional cotitzada, recordem, a l'IBEX 35, és expandir el negoci de Solideo per tota Espanya, especialment Andalusia, València i el nord del país. I parlant d'electricitat, el fons Antin ha llançat una OPA voluntària pel 100% de l'energètica espanyola, com és això, Rosario?
Op d'Energy.
Segons va anunciar ahir dilluns en una nota a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
La firma franco-luxemburguesa ofereix 5,85 euros per títol, cosa que dona una prima del 46% sobre la cotització de divendres passat. L'operació està subjecta a l'acceptació almenys del 75% del capital social, sí. I es tracta d'una operació amistosa que segueix un acord previ amb els accionistes fundadors i amb el seu conseller delegat actual, que és Luis Cid Suárez, que posseix conjuntament prop d'un 71% de la companyia.
I vinga, per finiquitar-lo, recordem que per la seva part Sacyr va anunciar ahir dilluns la venda del 100% de Valorisa, la seva divisió de serveis, el gegant americà Morgan Stanley, per 734 milions d'euros. Bé, és una venda que està...
Sí, és aquestes xifres que a tu i a mi ens agrada.
Rosario, mil gràcies per les notícies.
De res, fins dimarts que ve.
Recollim.
Molt bé.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Aquesta sintonia té delicte i, per tant, l'aprofitarem perquè ens encanta. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, apa, amb un home que quan està malalt va al metge, al Bernat Metge, es diu Bernat, el metge del Ferran. Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas estan a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza. Un petó, Maria José, recupera't. I tenim el vell rocker a les vies de so. David Morral, un baby boomer de manual. Baby boomer de manual. Ara, de seguida, més informació en el bolletí de les 9. Salutacions també pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà, dia de ràdio nocturna més pura, dia Professor X, Xavier Torrents, que vindrà per aquí, dia, doncs això, sossegat, tranquil, per reflexionar, ho tornarem a fer. Rosario. Ara, com és això?
Camins.
Farem camins. Comencem.
Comencem amb crims, però en camins. Comencem.
Bona nit, cuideu-vos.